Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
El dispositiu de mobilitat pel vacunòdrom de la pista coberta suposarà tancar els accessos amb cotxe a la bassa a partir de l'1 de juny. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Només les persones amb cita prèvia per immunitzar-se i excepcions concretes hi podran accedir, fins i tot durant la temporada de piscines. Ho ha anunciat aquest migdia l'alcaldessa Marta Farrés.
Aquí a la bassa no s'hi podrà accedir amb vehicle privat, és una de les coses que vam decidir perquè, donat l'afluència de gent que hi hauria un col·lapse, doncs, òbviament, de la gent que hi ha aquí. Per tant, el que s'ha decidit fer és que s'habiliten només que la gent que tingui mobilitat reduïda o els autocars, en cas de quan estigui la bassa en funcionament, o els pares i mares que vinguin a portar els seus fills a les activitats esportives, doncs podran baixar fins aquí, deixar la canalla i recollir-los, però no s'hi podrà estacionar.
El vacunòdrom dispensarà la seva primera setmana 15.000 primeres dosis de la vacuna de Pfizer a persones d'entre 50 i 59 anys.
Sabadell ja disposa d'un programa d'acompanyament psicològic per a persones aturades.
La psicoxarxa solidària ofereix suport emocional a les persones que busquen feina sense èxit amb l'objectiu d'ajudar-les a gestionar les seves emocions durant el procés. La iniciativa ha estat possible gràcies a un acord entre l'Ajuntament i el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
En esports, el Sabadell es troba immers en 3 dies d'entrenaments consecutius per preparar la final de diumenge a Miranda de Ebro.
El principal repte és guanyar, sense fixar-se en el resultat de la resta de competidors de la zona baixa. Tot plegat, malgrat que la combinatòria serà clau per la permanència dels arlequinats.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 21 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables respecte als últims dies. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Mateo. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Al llarg d'aquestes properes hores els núvols seran abundants. A punts de muntanya degut al creixement de nuvolades que deixaran el cel molt ennuvolat, fins i tot poden deixar algun ruixat feble a punts del Pirineu Oriental, però és que a la resta de Catalunya també hem d'esperar que els núvols alts i mitjans es vagin fent abundants mica en mica, amb una temperatura més alta que la de la jornada anterior, que fins i tot assolirà valors màxims a punts de ponent al voltant dels 30 graus de màxima. Pel que fa a la jornada de demà divendres, començarem amb nuvolositat abundant, núvols alts i mitjans, que sobretot seran més abundants a la meitat sud del país, on fins i tot no podem descartar que deixin alguna precipitació, temperatura matinal més alta, i de cara a la tarda, novament, el creixement de nuvolades a punts de muntanya, que el Pirineu, i localment també el Prepirineu, ens podrà deixar algun ruixat de caràcter dispers i d'intensitat feble o localment moderada, sense descartar que pugui anar acompanyat de tempesta. La temperatura al centre del dia també tendirà a l'alça. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, a aquesta hora trobem 2 quilòmetres de retencions a la P7, al seu pas per Barberà en sentit sud. Si mirem a Barcelona, trànsit molt dens a la Ronda de Dalt entre Sarrià i Sant Gervasi en els dos sentits. Els accessos a la bassa amb vehicle privat estaran tancats a partir de l'1 de juny, dia en què es posarà en marxa el vacunòdrom de la pista coberta. Les instal·lacions, que poden arribar a acollir 6.000 inoculacions cada dia, tindran reservat el seu entorn només per a persones amb cita prèvia, que podran arribar de tota Catalunya. L'objectiu és evitar que el punt de vacunació massiva tingui un impacte negatiu en la mobilitat dins de Sabadell.
A part dels vacunats a la bassa, només hi podran baixar en cotxe persones amb mobilitat reduïda i els pares que portin els fills a les activitats esportives. Per compensar aquest tall, s'ha habilitat un aparcament al costat de les piscines Josep Molins i també es crearà de forma gratuïta la línia L15 d'autobús que connectarà les estacions de Renfe i Ferrocarrils amb la zona. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, admet que caldrà un sobreesforç un cop comenci la temporada de piscines.
Els primers dies, doncs, de la vacunació no estarà en funcionament la bassa de Sant Oleguer i, per tant, serà més senzill segurament tot el trànsit, però sí que a partir que es posa en funcionament la piscina, doncs, òbviament, dir-li a la gent que, tot i que ja sabem que és difícil perquè tots volem anar amb el cotxe fins davant de la porta i aparcar davant de la porta, doncs, que entre tots demanem la col·laboració ciutadana, doncs, perquè puguin venir, puguin utilitzar el transport públic, puguin utilitzar aquestes zones d'aparcament i, per tant, puguem entre tots també contribuir a facilitar al màxim que aquest punt de vacunació funcioni de la millor manera possible.
El vacunòdrom de la pista coberta es posarà en marxa i aquella setmana pretén vacunar 15.000 persones. És un punt de partida que es preveu ampliar quan arribin més dosis, com ha apuntat Anna Aran, gerent de l'àmbit metropolità nord.
Sabem que d'aquí dues setmanes ens triplicaran les dosis de vacunes que arribaran a Catalunya. Per tant, necessitarem molta més capacitat. La capacitat de la pista és de 42.000 vacunes a la setmana. Per tant, tenim molta franja per poder créixer. En funció de les vacunes que vagin arribant, nosaltres teníem previst, tal com ens va dir el Ministeri, que l'1 de juny arribaria la màxima capacitat de vacunació. Això s'està posposant una mica.
A la pista coberta es dispensaran les primeres dosis de Pfizer a les persones d'entre 50 i 59 anys. Les cites ja es poden concertar des d'avui mateix.
Els efectes de la vacunació que agafaran embranzida amb el nou vacunòdrom de Sabadell s'han notat i de valent a les urgències del Taulí, on els casos sospitosos de Covid-19 han caigut en picat. El director del servei, el doctor Gilberto Alonso, ha assegurat que la unitat ha recuperat la situació prèvia a la pandèmia. Això vol dir que la majoria de patologies que es tracten no tenen res a veure amb el coronavirus.
En el cas de la pediatria, a més, es dona el fenomen contrari, i és que aquest mes de maig està sent especialment fort a nivell d'atencions a menors. El director de les urgències, Gilberto Alonso, ho ha dit en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Dels pacients en edat pediàtrica et diria que està inclús per sobre, perquè bueno, sembla, ens dona la sensació de que aquelles infeccions que no hi ha hagut en el període més Covid les tenim ara i estem tenint un mes de maig amb una afluència a l'àrea d'urgències pediàtrica molt més gran de la que seria habitual en altres anys per aquestes dates.
Precisament avui, 27 de maig, es commemora el Dia Internacional de la Medicina d'Urgències i Emergències. Coincidint amb l'efemèride, els professionals del servei s'han concentrat a les portes del Parc Taulí per reclamar la creació de l'especialitat de Medicina i Infermeria d'Urgències i Emergències, una modalitat que ja existeix en més d'un centenar de països, bona part d'Europa, i que els sanitaris que hi treballen reivindiquen des de fa anys. Segons el doctor Alonso, l'impuls d'aquesta especialitat revertiria en una millor atenció als pacients que arriben a les urgències o són atesos pel servei d'emergències mèdiques.
L'arribada de menys casos de Covid a les urgències es tradueix també en un menor volum d'ingressos. En els últims 7 dies, el Taulín ha registrat un total de 24, els mateixos que durant la setmana anterior. Tot plegat situa la xifra de malalts ingressats per coronavirus en els 25, dels quals un total de 8 es troben en estat greu. En l'última setmana, l'hospital també ha notificat 25 positius més i una defunció.
Més enllà del Taulí, l'evolució del coronavirus a Sabadell es manté estable. El risc de rebrot i la incidència acumulada a 14 dies han millorat molt suaument i han caigut els 117 punts i els 97 casos per cada 100.000 habitants. Pel que fa a la velocitat de transmissió, s'ha mantingut en l'1,18. Amb tot respecte a ahir, s'ha confirmat 27 positius més, que eleven la xifra total de contagis des de l'inici de la pandèmia als 19.161. En canvi, no hi ha hagut cap defunció i continua la xifra en 560 morts. En paral·lel, continua endavant també el procés de vacunació. Un total de 76.631 persones ja han rebut la primera dosi del vaccí contra la Covid-19, mentre que 34.703 ja han completat el procés d'immunització.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El nou govern de la Generalitat haurà d'assumir molts reptes socials, alguns derivats de la pandèmia, i caldrà posar-se a treballar de forma immediata. Així ho opinen els portaveus dels partits amb representació a l'Ajuntament de Sabadell, assenyalant que el context actual requereix d'un executiu completament bolcat en garantir la qualitat de vida dels seus ciutadans. Més enllà d'aquest punt en comú, cada formació fa la seva lectura de l'executiu de Pere Aragonès.
Des d'Esquerra, per exemple, confien plenament que Aragonès farà una molt bona feina. El seu portaveu a l'Ajuntament, Gabriel Fernández, veu la legislatura com una oportunitat.
Estem davant d'una fita històrica, després de gairebé 90 anys, 82 anys per ser exacte. Tornem a tenir un president electe, per el Parlament d'Esquerra Republicana, i això obre una nova oportunitat d'una Generalitat republicana, prioritzant, evidentment, polítiques de progrés, de prosperitat, de garantir drets, en definitiva, polítiques que ajudin a que la gent del país sigui més feliç.
En el mateix sentit, s'ha posicionat des de Junts per Sabadell el que serà el nou portaveu a l'Ajuntament, Lluís Matas.
Esperem del nou executiu doncs, que comenci a treballar ràpid i que ho faci bé. I valorem molt positivament l'estructura de govern. Junts ha pogut aportar gent de talent i de coneixement i d'expertesa i estem segurs doncs, que aquest nou govern doncs, tirarà endavant els reptes importants que té per endavant.
Des de la Crida, en canvi, no veuen clara la composició del govern. La portaveu de la formació, Nani Valero, considera que la trajectòria dels diferents consellers podria allunyar l'executiu dels objectius socials.
Veiem, no?, que després de les conselleries que tenen més pes pressupostari, doncs al capdavant qui són els homes. Ja veurem després amb la Secretaria General com queda. Ens alarma, òbviament, dues conselleries. La conselleria d'Empresa, no?, d'Economia, qui l'està liderant o qui assumeix el lideratge, doncs sabem d'on ve, i ve de la Caixa i ve de Repsol. I també hem de dir que qui assumeix la Conselleria de Justícia és una persona que hem conegut aquí en aquests dos darrers anys de mandat, però sabem d'on ve també.
Marta Morell, portaveu de Podem, per la seva banda, lamenta que Esquerra no hagi buscat altres complicitats per tirar endavant el nou executiu.
Estem decebuda pel fet que, doncs, malgrat tenir un Parlament que és clarament d'esquerra, doncs la majoria de diputats i diputades són d'esquerra, doncs un cop més tindrem un govern on la dreta catalana, doncs, tindrà un gran protagonisme. I, com et deia, nosaltres estem decebudes també perquè Esquerra Republicana, doncs, tenia ara l'oportunitat d'explorar altres aliances i també de formar un govern en minoria amb d'altres forces d'esquerra.
Des de Ciutadans, el portaveu Adrián Hernández tem que l'executiu de Pere Aragonès no aporti res de nou.
Som bastant escèptics, no?, perquè el discurs que va fer a la investidura, doncs la confrontació de nou amb l'Estat, no?, o d'alguna manera tornar a insistir en que la prioritat era, doncs, l'autodeterminació i l'amnistia, home, doncs no són les preocupacions, crec, que tinguin un consens a la societat, com podria ser la salut, l'educació, la dependència o recuperar l'economia després de la crisi sanitària del Covid, no?
En la mateixa línia s'ha posicionat el portaveu del PSC, Pol Gibert, que assenyala el risc de repetir els mateixos errors que en mandats anteriors.
Doncs el que veiem és un govern bàsicament pensat per repetir una mica la dinàmica dels governs anteriors, no? Molt pensat en el tema nacional i en el qual els perfils que hem vist incorporats són de segon nivell o molt tècnics en aquest cas, no? Amb el qual, doncs, correm el risc de seguir perpetuats amb el bucle que portem 10 anys vivint, no? Nosaltres creiem que falta un govern que reactivi l'economia, que vacuni massivament i que no deixi ningú enrere. I amb aquestes premisses, doncs, evidentment, si ens podem trobar, ens trobarem, però creiem que el govern actual, doncs, pot no respondre a aquestes prioritats.
En tot cas, totes les formacions reclamen al nou govern que tingui en compte Sabadell i satisfaci algunes de les demandes que fa anys que es tenen sobre la taula.
Encara en política, la Crida per Sabadell presentarà una moció al pròxim ple municipal per incidir en el pla d'accessibilitat que està elaborant l'Ajuntament. Tots els municipis estan obligats a redactar-ne un abans del 2024.
En el cas del consistori sabadellenc, el projecte està en marxa, però la Crida vol que es garanteixin tres aspectes. Que es compti amb la participació de les entitats veïnals i socials dels barris, que s'elabori un mapa de punts amb més problemes d'accessibilitat i que es creïn mecanismes per fer un seguiment del pla. Ho ha presentat el regidor Lluís Perarnau.
Que hi hagin trobades ciutadanes per garantir la participació de tots els agents implicats, la detecció i diagnosi continuada en el que hi participin també els agents que millor coneixen el territori i les seves necessitats, les associacions de veïns, les AFAs, les entitats socials de cada zona. També considerem que s'ha d'establir un calendari, no? I nosaltres plantegem que aquest pla es materialitzi en el termini d'un any i que hi hagi un compromís en els pressupostos municipals per anar desenvolupant aquest pla.
Des de la formació lamenten que la ciutat té molts problemes d'accessibilitat per a les persones amb problemes de mobilitat.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Creu Roja Sabadell acaba d'estrenar la nova unitat d'intervenció ciclista, que comptarà amb 4 bicicletes per fer tasques de sensibilització ciutadana relacionades amb la salut. De moment, encara estan molt enfocades a la prevenció dels contagis de coronavirus, però més endavant tindran altres finalitats.
A més, també ajudaran a fer que Creu Roja Sabadell avanci cap a models més sostenibles, que és una de les línies que es van marcar a l'Assemblea General de l'entitat. El projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració del Rotary Club de Sabadell, que ha finançat la compra i adequació de les bicicletes. Ho ha subratllat el coordinador local de la Creu Roja, David Jové.
La col·laboració amb el Rotary ve d'anys enrere. Per nosaltres és un partner important, és un col·laborador important per a la nostra organització i, bueno, doncs vam treballar aquesta idea en el si de la Creu Roja Sabadell i els vam proposar, doncs, la possibilitat de que poguéssim anar de la mà, no? La idea és, doncs, que necessitàvem aquest finançament per poder incorporar tot el que composa la pròpia unitat, no? I, doncs, la veritat és que no van dubtar-ho ni un moment.
Tots els vehicles porten la imatge de la Creu Roja i estan equipades amb unes alforges perquè els voluntaris puguin portar tot el material necessari per a les campanyes de salut de l'entitat.
Us ho dèiem en titulars, el programa Psicoxarxa Solidària ja està en funcionament a Sabadell gràcies a l'acord entre Promoció Econòmica de l'Ajuntament i el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. La iniciativa consisteix en oferir ajuda psicològica a les persones que busquen feina i que necessiten suport emocional.
L'acord proporciona un espai perquè les persones puguin rebre els consells necessaris per gestionar les seves emocions. Dolors Líria, coordinadora de Psicoxarxa, ha fet 5 cèntims de què és aquesta nova agrupació al programa El Cafè de la Ràdio.
La Psicoxarxa és el projecte solidari del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i consisteix en una xarxa de professionals que ofereixen els seus serveis d'atenció psicològica a persones de manera solidària, a persones que no tenen recursos.
Els perfils que més solen patir angoixa per temes laborals són els dels joves que tot just s'incorporen al mercat i la gent de certa edat que tem no poder tornar-se a incorporar. El risc de patologitzar aquesta problemàtica pot recaure en el risc de normalitzar-ho i no voler medicar-se. Per garantir el compromís, la Psicoxarxa estableix preus dels pacients entre els 0 i els 10 euros.
Notícies vespre.
Els sabadellencs que es comprin un cotxe a partir d'ara no hauran de pagar l'augment de l'impost de matriculació, després que el Congrés de Diputats i el Senat n'hagin aprovat la congelació. La patronal catalana de la distribució de l'automoció ho ha celebrat perquè els sembla una mesura positiva pels consumidors.
I, evidentment, pel sector, que ha tancat el mes d'abril un 40% per sota dels nivells previs a la pandèmia. El preu del vehicle, de mitjana, es podia haver incrementat en 1.500 euros. Al Principat, però, el 2021 es comença a gravar una taxa sobre el diòxid de carboni que emeten els cotxes. Joan Blancafort, secretari general de Fem Cabem i el Gremi del Motor, diu al programa El Cafè de la Ràdio que l'impost sobre les emissions que recaptarà Catalunya tal com està plantejat no té sentit.
Grava les emissions també del vehicle. El que passa és que el càlcul es fa sobre el valor de la fitxa que apareix en la fitxa tècnica del vehicle. I el que succeeix que no es té en compte el número de quilòmetres recorreguts al vehicle. Circuli aquest vehicle 10 quilòmetres, o circuli 100.000, l'impost de les emissions es paga el mateix, i això no té gaire sentit.
L'administració ha respost al gremi que és la manera que han trobat d'afrontar el canvi climàtic. L'impost es pagarà de forma anual al mes de setembre.
Després de 230 anys de tradició a la ciutat, el Ball de Gitanes tindrà una colla de ball a càrrec de l'Esbart Sabadell Dansaire, amb l'objectiu de fer arribar aquestes danses a tot el públic qui ho vulgui participar. De fet, serà aquest mateix diumenge quan l'Escola Nostra Llar acollirà una nova exhibició d'aquesta dansa típica del Vallès.
La idea de crear aquesta colla ja fa temps que estava pensada per l'Esbart. La coreografia és complexa de representar per una persona que no tingui experiència, però afirmen que adaptaran la coreografia a tots els públics. Són declaracions de Marta Mañosa, professora del cos de dansa de l'Esbart Sabadell Dansaire, al programa El Cafè de la Ràdio.
És una idea que ja fa temps que hi pensem, que fins a aquest any hem estat fent el Ball de Gitanes a l'Esbart Sabadell Dansaire, i bueno, ens agradaria doncs, fer-ho partícip a tota la ciutat. I vam estar mirant a veure com ho podíem fer, i bueno, la idea és impulsar-ho des de l'Esbart, que sigui un projecte de ciutat i que potser a llarg termini pues, acabi sent una colla de gitanes de la ciutat.
L'expectativa de l'Esbart és que surti una nova colla de gitanes que pugui representar un ball anual a la ciutat amb què tothom hi pugui participar.
I l'Acadèmia de Belles Arts vol obrir les portes a totes les expressions artístiques. El seu president, Joan Llong, ha passat avui pel programa al matí on ha explicat que volen que l'entitat torni a ser referència per als artistes locals, siguin de la disciplina que siguin.
Llong ha reivindicat Sabadell com a pol creatiu en molts nivells, amb pintors com Isidre Manils, però també amb el llegat d'artistes com el grup Gallot, Vila Cinca o Marià Burgués, i l'Acadèmia com a casa de tots ells. Una sensació de centre d'art que espera que ho sigui també en el futur.
M'agradaria el mateix que els que fan grafiti o altres expressions artístiques que considerin que l'Acadèmia és també casa seva i que ens vinguin a portar la seva contribució per trencar amb aquesta imatge una mica obsoleta d'un lloc molt centrat en pintura clàssica, catalana i de més. Nosaltres estem oberts a totes les manifestacions artístiques.
Llong ha recordat que ha estat un any dur per l'entitat, però que se n'han sortit gràcies a les reserves que tenien. Oh, 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 oh.
T'agrada l'òpera?
Ja tenim aquí la 11a temporada de Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell. Cada dijous a les 8 del vespre, cada divendres a les 3 de la tarda i cada dissabte a les 10 del matí parlarem d'òpera per a tots vosaltres. No us ho perdeu.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu el vostre equip bombolla d'entre 2 i 6 persones. Poseu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El dia 13 de juny podeu caminar per on vulgueu, pels carrers del poble, per la muntanya o des de qualsevol racó del món. Aquest any la Magic Line més que mai.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
I fora de Sabadell i de comarca, avui és notícia que l'Audiència Nacional condemna 53 anys i mig de presó a Mohamed Walid Chemlal i a 46 i mig a Idriss Okwabir pels atemptats terroristes del 27 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils.
També ha condemnat a 8 anys de presó a Said Ben Yasa per la col·laboració amb l'organització terrorista. La Fiscalia demanava 36 anys de presó per Okwabir, mentre que la Generalitat i l'Ajuntament en demanaven entre 44 i 90. Per Holy Kemal demanaven 41 anys de presó la Fiscalia i 44 i 95 les dues institucions. Per Ben Yasa demanaven 8 anys de presó amb col·laboració amb banda terrorista.
Arran d'aquesta condemna, els autors dels atemptats del 17 d'agost, les víctimes es reuniran diumenge per decidir com actuaran.
L'impulsor de la Unitat d'Atenció i Valoració a Afectats per Terrorisme, Robert Manrique, afirma que necessiten temps per llegir la sentència amb calma i estudiar-la a fons, però lamenten que a Mohamed Houli Kemal no el condemnen per cap assassinat. La reunió es produirà perquè consideren que, a partir d'ara, el que es faci ho han de decidir les víctimes.
I un últim apunt, l'excomissari de la Policia Nacional, José Manuel Villarejo, afirma que va informar directament l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy, de l'operació Kitchen.
La declaració s'ha produït en una compareixença a la Comissió del Congrés que investiga el presumpte cas d'espionatge policial a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Ha assenyalat també com a interlocutors de l'exsecretària general dels Populars, Maria Dolores de Cospedal, i a l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esport Sabadell ha engegat avui 3 dies d'entrenaments consecutius a la nova Creu Alta abans de la gran final de diumenge a Miranda. En Duba, recordem, el conjunt arlequinat haurà de tenir les mirades posades a Santa Domingo, Vallecas i les Gaunes, ja que no depèn de si mateix.
Després de la sessió d'aquest matí ha comparegut en roda de premsa l'atacant Néstor Querol i ha deixat clara la consigna imposada al vestidor. S'han de centrar en guanyar i no posar massa atenció en si la resta de resultats són beneficiosos.
Si te dic la veritat, crec que se pot parlar, no? Però és que tenim que estar centrats en lo nostre. Crec que tenim que pensar en treure els 3 punts i, com he dit abans, quan acabi el partit mirarem els resultats. Està clar que hi ha partits que poden ser més fàcils que uns altres, però és que te pot un equip que igual no es juga res, te pot competir i te pot guanyar fàcilment. O sigui que tenim que ir a guanyar, tenim que estar concentrats i després esperem que ens donin tots els resultats per aconseguir l'objectiu.
Un Néstor que ha deixat completament enrere la lesió del genoll, que el va deixar fora de combat gairebé 3 mesos. Reconeix que ha estat complicat no poder ajudar l'equip en tot aquest temps, ni tampoc el dia que va estar sancionat al Corcón.
És complicat, no? Estar fora, patint des de casa, crec que ho passes molt malament. Jo ho he dit, que quan he estat lesionat aquests 3 mesos ho he passat fatal, perquè no és el mateix jugar en el camp i estar en la tensió d'estar en el camp que estar fora i no poder aportar, encara que sigui ànims, treball, esforç, i és veritat que en el camp és completament diferent que quan ho veus des de fora.
Javier Iglesias Villanueva serà l'àrbit del partit. El col·legiat gallec ha coincidit aquesta temporada en els empats a la Romareda i contra l'Sporting i en el triomf de les Palmes. El VAR, Barón Aceitón. El xiulet inicial, recordem, diumenge a les 9, amb una prèvia especial des de les 8 al Sabadell en joc.
El Centre d'Esports, a tot això, celebra demà el 10è aniversari de l'ascens a segona divisió al camp de l'Eibar. 4 companys d'aquesta casa, el Sergi Garcés, Adrián Arroyo, Pau Vitur i Roger Benet, han volgut commemorar la recordada efemèride per l'afició emmaquinada amb el documental Tornar, 10 anys d'Ipurua, que es preestrena just en aquests moments. El Sergi Parc ens amplia aquesta informació.
A aquesta hora està tenint lloc la preestrena d'aquest treball a l'Espai Cultura en una sessió on hi assisteixen cos tècnic i jugadors d'aquella època. Un d'ells, el porter David de Navas.
Después de acabar aquí hace 6 años, pues es la primera vez que vengo, me vuelvo. Por lo menos dentro de lo que es la trayectoria, el mayor logro en un momento puntual, o sea, un ascenso de segunda a segunda, pues para mí fue lo mejor. Va a ser un año en el que se empezó de una manera un poco dubitativa, pero que al final acabó pues de manera espléndida.
La projecció oberta al públic tindrà lloc demà a 6:45 de la tarda. Les entrades tenen un cost de 5 euros i es poden adquirir a través de les xarxes socials 10 anys i Purua. Tots els diners recaptats aniran destinats a la campanya Una onada de petits somriures de l'àrea de pediatria del Parc Taulí.
En futbol sala, dissabte es tanca la fase regular de segona B amb els dos equips sabadellencs buscant la classificació per la Copa. Amb el play-off ja descartat, tant el Club Natació Sabadell com l'Escola Pia tenen per objectiu acabar entre els 5 primers.
I qui ho té millor és el conjunt Escolapi, que depèn de si mateix per aconseguir-ho. Contra un Mataró que ja no juga res, fins i tot l'empat o la derrota valdrien en funció del que passés en altres escenaris. Però la victòria evitaria mirar de reull el que facin els rivals directes. Jordi Cerdà és jugador de l'equip.
Ens ho juguem tot contra Mataró. Sí, crec que si fem un bon partit podem aconseguir els 3 punts i és el que anirem a fer.
El Natació Sabadell, en canvi, necessita una carambola. Ha de guanyar a Calvià i esperar que la Pia perdi i el Barceloneta no guanyi. És l'única combinació vàlida per als de Borja Burgos. El tècnic, més enllà d'assolir la Copa, espera almenys poder acabar la Lliga amb un bon regust després d'una segona fase nefasta.
Intenta pues, acabar amb el regustillo aquest de que has guanyat. Si a sobre, mira, d'una casualitat que guanyes el campió, pues, ja és l'hòstia, però sortir això amb unes bones sensacions, perquè jo crec que, bueno, ens ho mereixem després d'un any complicat per tots, però amb la feina que també hem fet bona.
Horari unificat per la última jornada de segona B. Tant el Calvià Club Natació Sabadell com el Pia Mataró arrencaran dissabte a les 6 de la tarda.
Més qüestions de l'esport de casa en format més breu. Encara en futbol sala, parlem ara de tercera divisió. D'aquí una estona, 8:45, l'Amics del Pou disputa els últims 15 minuts del xoc suspès el passat cap de setmana contra el Linyola.
El marcador momentani és de 4-3, favorable als sabadellencs. I en cas de mantenir-se per davant, rubricaran la classificació per al play-off descens. Si no, els dels marinals dependran d'ells mateixos igualment en l'última jornada. El duel contra el Linyola es reprèn en una pista neutral, a Ripollet i a porta tancada.
A la fase de permanència, els grups a Raona té pendent certificar la salvació també a l'última jornada.
Dissabte a 6:45, els taronja en tenen prou amb guanyar a casa contra l'Esparreguera. Si no, l'hauran d'esperar que l'Alcoletge no tregui un millor resultat amb els arraonistes. Àlex Martínez és jugador de l'equip.
Ens queda una última final que hem d'anar a guanyar com si més a casa nostra, amb un equip que a priori ja deu estar pràcticament consolidat. La salvació, no és jugar res, nosaltres no juguem tot, hem de guanyar com sigui a casa nostra.
En squash ha arrencat a l'Esportiu Rocafort de Barcelona el campionat d'Espanya amb la presència d'Iker Pajares. El sabadellenc, de fet, defensa el seu primer títol aconseguit l'any passat a Santa Cristina d'Aro, on es va imposar a la final el veterà Borja Golán per 3-1. El seu debut serà demà a 4:45 de la tarda. Menys d'un minut per 8:15. Posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dijous 27 de maig, recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a les 9 del matí, però ara no marxeu perquè arriba el Món és Digital. A les 8 el Parlem d'Òpera i a les 9 la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.